Bé, bona tarda. Comencem, com sempre, amb les informacions de l'aula. Dir-vos que aquest dijous tindrem una visita guiada a l'exposició que hi ha al Calissai, Manuel Valls, Jocs a l'ombra, que serà guiada pel Pablo Tous Valls, que és arquitecte i net del Manuel Valls, que, si recordeu, fa unes setmanes ens va fer una conferència amb el mateix títol. Hi ha una exposició al Calissai molt interessant i ell ens la guiarà. Això serà aquest dijous, i el punt de trobada és a les 10 en el pati del Calissai. També us recomanem que la setmana vinent tenim l'assemblea anual de l'aula, una assemblea que cada any fem, més o menys pel mes de desembre, i que us recomanem que vingueu i que assistiu i que participeu. Com també us recomanem, si us plau, els mòbils, amb silenci els mòbils, si us plau. I bé, ara anem pel conferenciant d'avui, el Pol Fordia, el nostre veí de Nens Amunt, que hi ha molts socis de l'obra que també són de Nens Amunt, vull dir que molt bona representació. No estàs sol, no estàs sol, tens molts amics de Nens Amar i de Nens Amunt. Ell és llicenciat en física, va fer un doctorat a Holanda i després va treballar com a investigador en dues institucions molt prestigioses, l'Institut Tecnològic de Califòrnia i l'Institut de la Computació Quàntica de la Universitat de Waterloo, Canadà. La seva recerca centra en la manipulació de sistemes quàntics artificials. Els seus interessos abasten des de la computació i la simulació quàntiques fins a les interaccions llum i matèria i els seus límits, des dels aspectes fonamentals fins a les aplicacions pràctiques. Totes aquestes coses, jo personalment, em cau una mica lluny, però segur que després, quan acabi la conferència, ho tindran tot més clar, eh? Vull dir que reconec, si més no, a mi particularment, la meva mancança en aquest aspecte. Seguim. El 2017 va crear un grup de recerca a Barcelona sobre computació quàntica amb circuits quàntics superconductors, col·laborant amb l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Des del 19 lidera el grup de tecnologia de computació quàntica, el Centre de Física d'Afers d'Altes Energies, aquest a prop de Barcelona, i dedicat a desenvolupar circuits quàntics superconductors, una de les tecnologies més prometedores de l'actualitat. És cofundador i director també d'una empresa pionera a Europa que treballa per construir ordinadors quàntics comercials, que té la seu a Barcelona. Bé, com que interessa que ell ens expliqui, no diem més coses perquè seria molt més llarg, perquè té un currículum impressionant, donem pas al nostre conferenciant que ens parlarà jugar amb ordinadors quàntics. Gràcies.
Moltes gràcies, Mercè. Gràcies a tots i totes per venir aquesta tarda. Bueno, espero aprendre una mica de física quàntica, que és el tema gran de la meva presentació. Com que no tinc massa referències del format d'aquestes xerrades, jo he fet una mica el format al qual estic acostumat, potser us sobtarà, potser no, això serà una xerrada, diguem, més aviat científica, però adaptada perquè tots pugueu seguir almenys el que s'espera d'aquest tema, no? O sigui, parlarem de quàntica i d'ordinadors, i després ho ajuntarem tots i parlarem d'ordinadors quàntics, no? Que és una mica el tema al qual jo em dedico com a investigador i també com a emprenedor amb l'empresa amb la qual estic involucrat, que és Kilimanjaro, que és, som a Barcelona. Molt bé, doncs el menú d'avui és el següent. Tenim quatre preguntes aquí, quatre punts que vull tocar i que serà el contingut de la presentació. Primer de tot, la idea és motivar per què volem ordinadors quàntics, no? Vull dir, si avui en dia tenim ordinadors, per què volem uns que siguin quàntics? Què faran els quàntics que no facin els nostres ordinadors? El segon punt serà com els construïm, aquests ordinadors quàntics, i aquí és on ens dedicarem més estona de la presentació. Després parlarem dels ordinadors quàntics que ja hi ha avui en dia en el món, no? Que ja existeixen. Si ho sabíeu, doncs suposo que això no us sobtarà, si no, doncs és una realitat que ja existeixen. I l'últim, i seré breu aquí, però em podria explicar molt, és sobre els riscos dels ordinadors quàntics, perquè com tota tecnologia té una part bona i una part que s'ha de vigilar. No? I bueno, durant la presentació anireu veient imatges semblants a aquesta d'aquí, que espero que tard o d'hora doncs, sabreu què representa. Doncs comencem per la primera de les... Ah, no, perdó. Abans volia, volia introduir-me una mica com a científic. Soc investigador a l'Institut de Física d'Altes Energies, que estem al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i allà doncs, dirigeixo el grup de tecnologia de computació quàntica. Ens podeu visitar si us teniu curiositat de què fem. I aquesta és una foto actual del grup de recerca en un entorn del Pirineu. En el nostre laboratori doncs, tenim uns aparells una mica sofisticats amb els quals fabriquem uns xips que més tard us presentaré i més imatges d'aquests aparells així una mica estrafolaris que també entendreu per què serveixen, però que són la peça clau de tot el nostre laboratori. Molt bé, doncs comencem, anem per feina, no? Anem per matèria, anem a parlar d'ordinadors quàntics. Primer de tot, no? Per què volem ordinadors quàntics? I aquí, primer, vull aprofundir simplement en el per què. O sigui, només ens fixem en la primera part de la pregunta, no? Per què volem ordinadors quàntics? No? En general, l'espècie humana, doncs, per què hem aconseguit evolucionar, per què hem aconseguit desenvolupar les tecnologies que avui en dia doncs, defineixen la nostra vida. Estem rodejats de tecnologia i gràcies a la tecnologia doncs, hem aconseguit avançar fins on som avui. Llavors, des dels inicis, no, el fet d'interrogar-nos el perquè de les coses ens ha permès controlar-les i utilitzar-les en el nostre benefici, no, des de l'època de pedra, no, fins a temps més actuals. Llavors, és important, no, com a científic, no, però en general és important preguntar-se el perquè de les coses i sobretot els qui més ho pregunten no acostumen a ser els nens, que desperten també l'interès dels adults en poder respondre, no, totes les inquietuds que tenen. No? Com a científic no és una cosa que constantment ens estem demanant per què això funciona, per què això no funciona i com podem aconseguir que les coses doncs, funcionin. Llavors, a base de preguntar-nos, no, de per què funciona això, doncs podem aprofundir més i aconseguir entendre el llenguatge, no, de les coses que ens rodegen per poder-les manipular, fins que tenim la idea de com utilitzar-les. I en aquí doncs, venen els invents, no? Que bàsicament tots aquests invents que poso aquí com a exemple, no? Són font d'haver après, no? Haver entès la natura, no? el nostre entorn, no? I ens ha permès crear doncs, tots aquests invents que utilitzem habitualment. Perquè sabem com funcionen aquestes coses. Per tant, per arribar a construir, per arribar a respondre a la pregunta de per què volem ordinadors quàntics, no, primer haurem d'enfrontar-nos, no, a l'idioma, no, dels ordinadors quàntics, a l'idioma de la quàntica, de la física quàntica. Però abans, no, abans de la física quàntica tenim el que els físics, no, jo soc físic de formació, no, en diem la física clàssica. Clàssica vol dir tota la física, no, com enteníem les persones, no, el món, fins a principis del segle XX, fins a l'any 1905 concretament, que eren el que s'anomenen les lleis de la física clàssica. Aquí crec que hi ha gent en el públic que les coneix molt bé. Una d'elles és la força de la gravetat, no? Que la notem diàriament, no? La utilitzem al nostre favor. L'electricitat i el magnetisme, no? Que ens permeten doncs, fer funcionar tots els aparells que tenim a casa, i també les lleis de la termodinàmica, no? Que abans es van iniciar, diguem, amb l'ús dels ferrocarrils de vapor i avui en dia doncs, continuen sent part del nostre dia a dia, on, per exemple amb el gas natural i... Tot això són lleis de la física clàssica, són lleis que s'entenen molt bé, coneixem molt bé i per tant les podem utilitzar per construir coses al nostre benefici. Però aquestes coses, tots aquests exemples que he posat, són coses grans que són, diguem, del nostre tamany. No són tan grans com un planeta, tampoc són tan petits com, com un gra de sorra. O sigui, són la nostra escala de tamany. No? Això és el que en diem escala macroscòpica. Per anar apropant-nos als fenòmens quàntics, no? Doncs hem de reduir aquesta escala. Perquè els fenòmens quàntics passen quan podem aïllar aquests elements de tot el seu entorn. I per tant ens hem d'anar cap endins, cap al món microscòpic. Llavors, aquí he posat una escala, no? de què vol dir anar cap al món microscòpic. No, a l'escala dels mil·límetres tenim animals que, bueno, diguem, els podem observar a l'ull nu, com les formigues. Si ens anem mil vegades cap endins, trobem el que serien les cèl·lules, els éssers, diguem, cel·lulars, que estan a l'escala de les micres. Això ja no podem veure simplement amb ull, això ja necessitem un microscopi òptic per veure-ho. Però aquí encara és massa gros, aquí encara no hi ha la física quàntica, és tot massa gros, encara hi ha massa soroll, massa components, necessitem aïllar-nos encara més, ens hem d'anar més endins. Fem un salt i ens anem cap a l'escala dels virus, els bacteris, que ja estan, diguem, propers als nanòmetres, però encara són grans. Tot i així, hi ha alguns experiments que han demostrat que hi ha una mica de fenòmens quàntics amb els virus, però costa de trobar-los, s'han de buscar molt bé. Llavors hem d'anar una mica més cap endins i ja passar a l'escala dels nanòmetres o més avall. Un nanòmetre, a veure, tingueu en compte que aquesta escala, doncs, estem saltant de mil en mil. El gruix d'un cabell estaria per aquí, el gruix d'un cabell més o menys formit d'una persona. Per tant, ens anem un milió de vegades cap avall. I aquí tenim, doncs, molècules, que són, doncs, àtoms que estan units entre si, i finalment, doncs, els àtoms individuals. No? I això ens defineix aquesta escala, no? I és aquí baix, quan estem per sota dels nanòmetres, que entrem dins del que en diem el realme quàntic. On realment la manera de descriure, no?, el dia a dia, la vida d'aquests personatges, és amb les lleis de la física quàntica. Les lleis de la física clàssica allà no intervenen, almenys no directament. Llavors, hem de fer aquest exercici i anar-nos cap a coses petites. No? Les lleis de la física quàntica. No sé si algú les coneix, si algú està familiaritzat amb les lleis de la física quàntica, però, diguem, les coneixem, entre altres coses, perquè suposo que sabeu que aquest any és l'any de la quàntica, fa 100 anys que coneixem quines són aquestes lleis. No? Aquestes lleis, però, no expliquen tot allò que veiem habitualment al nostre entorn. No? I tot i així ens permet entendre algunes coses. Per tant, si entenem aquestes lleis, no?, seguint la lògica d'abans, podem construir objectes o instruments quàntics. Algú coneix algun instrument quàntic que haguem fet servir habitualment, que tinguem al nostre dia a dia? El làser, molt bé, punt positiu. El làser és quàntic, això d'aquí és llum quàntica, és molt diferent de la llum d'una bombeta. El làser, la forma com es crea, a dintre hi ha un petit cristall, que és el cristall, doncs, també són quàntics. I a base de donar energia en aquest cristall, doncs, pot generar aquesta llum, que és molt especial, és llum quàntica. Tot i que per apuntar aquí a la pantalla no necessito saber o controlar l'estat quàntic del làser, simplement sé que ho és, sé que està basat en les lleis de la física quàntica. Però n'hi ha d'altres. Per exemple, el GPS, ara ja està una mica, aquesta imatge està una mica caducada, l'hauria d'actualitzar, però els GPS també necessiten les lleis de la física quàntica, necessiten els rellotges atòmics, necessiten la resolució del temps el més acurada possible, perquè si no ens donarien un error molt gran. Tot i així, l'error que tenen els GPS és d'uns 3 metres. El dia que es puguin millorar els rellotges atòmics, que ja n'hi ha de millors dels que es fan servir avui en dia, doncs es podrà millorar la precisió de 3 metres a 3 centímetres. Llavors que els GPS seran molt més precisos del que són ara. No? Els GPS es basen en un satèl·lit que està en òrbita i dintre d'aquest satèl·lit hi ha un rellotge quàntic. Hi ha uns àtoms que estan allà i que mesuren el temps. També tenim els transistors que hi ha dins els ordinadors, els mòbils, són sistemes quàntics, és a dir, gràcies a conèixer la física quàntica hem pogut construir els transistors i gràcies a això doncs, tenim tots els ordinadors i els mòbils i tot el que ens ha canviat la vida. Els làsers, que ja els hem mencionat, i també les ressonàncies magnètiques. Les ressonàncies magnètiques es basen en la precessió de les molècules d'aigua. I és una interacció de les molècules d'aigua amb un camp magnètic que hi ha aquí dins. O sigui, tot és física quàntica. Val? Però tota aquesta física quàntica no requereix el control de l'estat quàntic de cada un dels sistemes que ho formen. No? Perquè cada un d'aquests sistemes no, està compost de molts àtoms, són molt grans, tots aquests aparells són grans. No? És a dir, tot i utilitzar la física quàntica no necessitem aprofundir massa, només utilitzem el fet que això sabem que existeix i ho podem aprofitar. Però si volem construir ordinadors quàntics, no? Encara estem amb aquesta pregunta, necessitem anar molt més enllà, perquè necessitem controlar a nivell individual cada una de les partícules del nostre ordinador quàntic per poder fer càlculs. Val? Per tant, ens hem d'anar a elements com un àtom individual i començar a parlar l'idioma dels sistemes quàntics. Això d'aquí, que és una mica abstracte, algú sap què és? Això és l'equació de Schrödinger. El famós Schrödinger, el gat de Schrödinger, doncs això és el que estem celebrant 100 anys, precisament, aquesta equació. Aquesta i altres coses, però sobretot aquesta equació. No, aquesta equació ens diu com evoluciona un sistema quàntic, ens diu com evolucionar-lo i com controlar-lo. No? Llavors, això en el cas d'un. Si en tenim molts, doncs, clar, els hem de controlar tots. I això és complicat. És complicat perquè vol dir anar a l'essència de la naturalesa i manipular-la. No? I llavors, això no és tan fàcil. De fet, els que van inventar la teoria quàntica, no? Schrödinger, Heisenberg, Einstein, molta gent, ells creien que la teoria servia per descriure conjunts de molts elements, no? Que la teoria podia predir probabilitats, no? És a dir, que t'imaginem que tenim un sac on hi ha 100 boles quàntiques, diguem-ho així, i quina probabilitat hi ha que unes siguin blaves i quina probabilitat hi ha que unes siguin vermelles, no? M'estic inventant una mica. Doncs això era el que ells pensaven, que la teoria quàntica era una teoria probabilística, és a dir, que s'utilitzava per descriure conjunts macroscòpics molt grans, com són doncs, un material, no? Un material que té molts àtoms, o un gas, però no elements individuals, àtoms individuals. De fet, es pensaven que no era possible aïllar un sol àtom o un sol fotó, que és un fotó és diguem, el paquet més petit que del qual està compost la llum. No? La llum està composta de paquets d'energia molt petits, que són els fotons, doncs també es creia que no seria possible aïllar un sol fotó. I per tant, per ells, era una bajanada pensar que aquesta teoria servís per coses individuals. I de fet, el famós gat de Schrödinger és una mica una burla del propi Schrödinger d'aquesta idea de que podríem aconseguir controlar sistemes individuals quàntics. Doncs el temps doncs, ha demostrat que això anava cap a l'altra direcció. Llavors, com es fa això de construir un ordinador quàntic? No? Diguem ara que ja sabem que hem d'entendre el llenguatge de la física quàntica per poder fer invents quàntics, no? Doncs anem a construir ordinadors quàntics. Som-hi. Què necessitem? Construir primer un ordinador. No? Ordinador. Quins elements té un ordinador? una pantalla. Teclats, un processador. Aquesta m'agrada a mi. El processador. Doncs, pantalles, teclats, USB, ratolins, tot això, diguem, són perifèrics necessaris, perquè sense ells no serveixen per res els ordinadors, o no directament, però el punt important és el processador. També hi falta la memòria, que és important tenir un ordinador amb memòria, si no, doncs, també és problemàtic. Però quan jo parlo d'ordinadors, en realitat m'estaré referint a partir d'ara a processadors. És a dir, aquí hauria de canviar el títol i dir-li processadors quàntics, perquè de moment no tenim memòries quàntiques. S'hi està treballant, però de moment encara no n'hi ha. Això és encara més complicat que els processadors. Ja us explicaré després per què. Doncs, processadors. A dintre d'un processador, estem parlant d'això que ho tenim a dintre dels telèfons, a dintre dels ordinadors. Què hi ha dintre dels processadors? Doncs, bits, els uns i els zeros. Els processadors, dintre, estan formats per circuits elèctrics petits que processen informació que pot ser o un 1 o un 0, diguem, o nivell alt, diguem, de tensió o nivell baix de tensió. I això, doncs, són senyals elèctriques i són clàssiques, no? Perquè estem parlant d'ordinadors convencionals. Aquí faig una mica de digressió lingüística, només per posar-vos una mica en context, no? Quan diem bits, és una paraula anglesa que ve de binary digit, no? Que és un dígit binari, vol dir que només pot ser o un 1 o un 0. No? I nosaltres en diem bits, és una paraula que hem adoptat, però tècnicament, si li diguéssim, com traduït literalment, dígit binari, no? Li podríem dir dipi o diri. Passa que s'ha acabat dominant, no? la paraula anglosaxona. Doncs aquests transistors, no? Aquests bits, bueno, aquest seria un transistor una mica gros, no? Però en un xip real, dels que hi ha els ordinadors, tenen aquest aspecte, i això, diguem, té el tamany d'una moneda d'un cèntim. Vull dir, això realment és... Aquí dins hi ha, crec que ho tinc escrit aquí, uns 1.000 milions d'aquests transistors, que són els que processen la informació dels vostres mòbils i ordinadors. I gràcies a això, doncs, podem tenir... vull dir, de fet, és un ordinador el que hi ha dintre d'un telèfon mòbil, perquè podem calcular un munt de coses, podem fer anar programes gràcies a la informació que es processa aquí en forma d'uns i zeros, que és la forma més simple, no? Només dos variables. Llavors, si volem construir un ordinador quàntic, no? Fent analogia als ordinadors convencionals, necessitem bits quàntics, no? En anglès se li diuen quantum bits o qubits. Ja, la paraula qubit ja és una paraula, diguem, del diccionari, sobretot científic. No, tornant a la meva digressió lingüística, si tinguéssim català, bits quàntics catalans, podríem dir bicus o dibits quàntics, dibits. No? Malauradament, doncs, no, això no ha passat, i la paraula catalana és qubit, que també és un os del cos, però en aquest cas ens fem referència als bits quàntics. Per tant, a partir d'ara parlaré de qubits, val? Ja no, ningú se sorprengui, ja heu après una cosa, els bits quàntics. Encara no sabeu què són, tot arribarà. Per tant, hem de fer qubits, doncs aquests qubits. I ara, doncs, bueno, ja no podem esquivar-ho més, no? Ara ja toca parlar del llenguatge de la física quàntica. Tornem aquí a ficar en gros l'equació de Schrödinger, no? Què ens està dient aquesta equació de Schrödinger, no? Aquest símbol grec, bueno, n'hi ha uns quants, però aquest en concret, això se'n diu la funció d'ona de la física quàntica, no? Tota partícula quàntica té associada una funció d'ona. No, potser haureu sentit moltes coses de la física quàntica, diguem així, amb revistes no especialitzades, però les partícules quàntiques, no, com poden ser els àtoms, els electrons, els protons, els fotons, doncs són molt petits, i tot i que ens agrada dibuixar-los com una bola o com un punt, en realitat no és més, no és, són més aviat com un núvol, no estan localitzats en un punt concret de l'espai, sinó que estan com difuminats. I aquesta funció d'aquí, d'alguna manera, ens descriu com de gran o de petit és aquest núvol, no?, que forma la partícula quàntica en la qual estem estudiant. I aquesta equació ens diu com evoluciona aquest núvol quan hi hagi algun agent extern o per si sol, sense que hi hagi agents externs. És una mica el que ens està dient aquesta equació. Sabent això, doncs, ara ens podem demanar què podria ser Montcuvi, perquè de sistemes quàntics n'he anomenat uns quants, però n'hi ha un fotiment. Què pot servir com a un bon qubit per construir un ordinador quàntic? No? Això la gent s'ho va començar a plantejar als anys 80, aproximadament. O sigui, ja la teoria quàntica es va fonamentar, no?, fa uns 100 anys, i es va trigar des dels anys 20 fins als anys 80 per començar a pensar en utilitzar aquestes lleis de la quàntica per fer alguna cosa interessant, per fer algun invent. Si agafem un àtom abstracte, no?, en aquest cas seria l'àtom d'hidrogen, no?, que dibuixat aquí no està a escala, on tindríem el nucli i un electró que dona voltes al voltant d'aquest nucli. Però aquí dibuixo amb boletes, però recordeu que en realitat és com un núvol, no? O sigui, això d'aquí se'n diuen els orbitals, no? I els orbitals precisament és aquest núvol dels electrons que estan envoltant els àtoms. La llum, no?, ho he mencionat, també són sistemes quàntics, són aquests paquets petits d'energia que es diuen fotons i que quan viatgen fan com una mena d'hèlix, no? I aquesta hèlix pot anar en una direcció o pot anar en direcció contrària. Això se'n diu la polarització de la llum. Doncs la polarització de la llum, doncs, també pot ser un possible qubit, un possible bit quàntic. O també hi ha altres coses, no?, que quan els tanquem, diguem, en una capsa, poden trobar-se en dos estats quàntics a la vegada, no? I aquí tenim l'exemple aquest del gat de Schrödinger, no?, que, bé, potser és un bon moment de mencionar-lo. El gat de Schrödinger, com he dit abans, es va construir per burlar, el propi Schrödinger, per burlar-se de aquestes idees de que els sistemes quàntics individuals es podien controlar. I ell va dir, anem a extrapolar aquesta idea d'agafar un àtom, per exemple, un àtom radioactiu, un àtom que amb una certa probabilitat es pot desintegrar, no? I si es desintegra, llavors aquest àtom emetrà, doncs, energia, molta energia. Doncs anem a posar un recipient que tingui, diguem, que sigui molt fràgil, i anem a ficar l'àtom dins d'aquest recipient, i dins del recipient hi posem verí. Llavors, quan aquest àtom es desintegri, trencarà l'ampolla i deixarà anar el verí. I ara anem a agafar aquesta ampolla i la fiquem dins una capsa, i fiquem un gat i tanquem la capsa. Això és el gat de Schrödinger. És a dir, no està basat en fets reals. És a dir, si tenim aquest àtom radioactiu, no?, que pot ser que es desintegri o pot ser que no es desintegri, o pot ser que es trobi en un estat en el qual està desintegrat i no desintegrat a la vegada. No? Això en física quàntica es permet. Que aquests estats que se'n diuen de superposició, que vol dir que pot ser una cosa o l'altra o les dues, doncs passin a la vegada. Per tant, si l'àtom aquest es troba en un estat que es desintegra i no es desintegra, vol dir que llavors l'ampolla de verí es troba en un estat que està trencada i no trencada. Per tant, el verí es troba en un estat que o surt de l'ampolla o no surt de l'ampolla. Per tant, el gat o respira el verí o no respira el verí. Si respira el verí, es mor. Per tant, el gat està a la vegada viu i mort, no? O sigui, aquest és l'experiment mental que va imaginar-se Schrödinger en aquella època, als anys 30, crec que va ser. Tot sembla relativament lògic, no?, aquest raonament. És a dir, no sé si ho heu provat mai, no us ho recomano. En el gat probablement no li agradi gaire. El tema és que el gat, no?, si volem fer aquest experiment, assumim que algú té aquesta bogeria al cap, El gat està dins d'una capsa i aquesta capsa no està buida del tot. A dins hi ha aire. Si no, el gat ja segur que no aguantaria viu si li traiem l'aire. Doncs aquest gas, aquest aire que hi ha aquí dins, està format de molts àtoms, moltes molècules, no? L'oxigen, nitrogen, no?, que respirem. I cada un d'aquests àtoms és un sistema quàntic. Per tant, tenim un gat que està format per molts àtoms, envoltat d'un gas que està format per molts àtoms. Per tant, això ja no és un sistema quàntic individual. Estem parlant d'un sistema quàntic macroscòpic, gegant. Per tant, aquesta analogia realment es perd. Perquè el que en diem amb la física, que és la coherència quàntica, és a dir, quant de temps dura, no?, aquesta superposició d'estar bé o mort, si resulta que et trobes envoltat d'altres partícules quàntiques, et començaran a marejar. I llavors aquest estat quàntic es difumina. Per tant, si algú intentés fer aquest experiment, no?, aquesta superposició del gat viu i mort duraria una fracció de segon, però infinitament petita. Tot i així, el concepte en si és vàlid. I de fet, doncs, s'ha utilitzat, després ho mencionaré, s'ha utilitzat per crear alguns dels ordinadors quàntics que tenim avui en dia. Doncs, el que deia abans, perdó, que partim de l'àtom, que té aquest electró pot trobar-se en dues òrbites. Llavors, quan estava en aquest estat, això d'aquí de nou és la funció d'ona, en diem que està en una superposició quàntica, que es troba a l'estat 0 i a l'estat 1 a la vegada, i matemàticament s'escriu d'aquesta manera. Això vol dir que aquest electró pot ser, és a dir, si nosaltres sabem que hem preparat aquest estat, aquest electró es pot trobar en aquesta òrbita o en l'altra òrbita, amb una certa probabilitat. Fins que no el mirem, fins que no mirem a quina òrbita estàs, no sabem a quina està. Per tant, tenim indeterminació màxima. Un cop es mesura a quina òrbita estàs, només pot ser una o l'altra. Les dues, no. Aquí està una mica una de les dificultats en entendre això de la física quàntica. O sigui, mentre no el miris a l'àtom, ell està en el seu estat quàntic. A la que tu el mires, el forces a projectar-lo en un d'aquests estats, que serà o una òrbita o l'altra. I després de mesurar-lo, ja es quedarà en aquella òrbita. És a dir, l'acció de mesurar és invasiva amb el propi aparell. Això és en el cas d'un sol sistema quàntic. No? Això és la superposició quàntica, és una d'aquestes coses que simplement no hem, com a físics, ja no ens preguntem per què passa això, simplement ho demostrem al laboratori. És que això passa així. Vull dir, això passa així. Per què? Doncs és l'univers en el qual vivim. És més divertit, però, si n'agafem dos àtoms i els fem parlar l'un amb l'altre, no? Aquests dos àtoms poden trobar encara més estats quàntics, no? Perquè si ara agafo i faig servir la mateixa lletra grega, però la majúscula, no?, que és la psi, quan tenim dos sistemes quàntics, no?, en aquest cas podem escriure el producte de les dues funcions d'ona. Doncs si jo agafo això i poso per una i per l'altra, doncs és multiplicar aquesta per aquesta. I llavors em queden quatre possibilitats. És a dir, que els dos àtoms estiguin a la 0,0, o un estigui a la 0 i l'altre a la 1, o un estigui a la 1 i l'altre a la 0, o els dos estiguin a la 1. I es poden trobar totes aquestes possibilitats. Aquest estat quàntic se li diu separable, perquè el puc escriure com dos estats quàntics individuals, no?, que es multipliquen. Però hi ha uns estats quàntics que són molt més interessants encara, que es diuen els estats entrellaçats, que per exemple serien que o els dos electrons estan a l'òrbita 0 o els dos estan a la 1. Aquests estats quàntics són molt interessants i de fet són els que van causar una mica d'estupor i d'enfrontament, no?, del mateix Einstein. De fet, realment el que Einstein no tolerava de la teoria quàntica era aquests estats. Perquè què ens està dient aquest estat quàntic? Ens està dient que si agafem un d'aquests àtoms, no?, tenim aquests dos àtoms, els posem en aquesta superposició i en mirem un, només un. No? I resulta que mirant-ne un em surt que l'electró estava a l'òrbita 0. com que m'ha sortit del zero, vol dir que l'altre segur que també estarà al zero, perquè està en aquest estat quàntic. Si m'hagués sortit l'1, sabria que l'altre estava l'1, seguríssim. Això és aquest estat quàntic. El que és raro, i això s'ha demostrat en els laboratoris, és que si ara primer preparo aquest estat quàntic, no? Fico els dos àtoms junts, i ara me n'emporto un, el fico en una nau espacial i l'envio a la galàxia d'Andròmeda, no? I assumim que aquest estat quàntic es manté, no? I quan arriba a la galàxia d'Andròmeda, llavors miro l'àtom que m'he quedat jo i em surt zero, doncs automàticament l'altre àtom que està a la galàxia d'Andròmeda també estarà amb el seu estat zero. Si hi hagués algú allà i ho mesurés, veuria que també està amb el zero. I això és instantani. I això és el que Einstein trobava que no podia ser, perquè sembla com que viola les lleis físiques, perquè aniria més ràpid que la velocitat de la llum. Doncs això va causar molta controvèrsia en el món dels físics i van passar bastantes dècades fins que no es va començar a entendre, més que entendre, a justificar que això realment passa així. Que és, això se'n diu no localitat. La física quàntica és no local. Vol dir que les coses que tu fas aquí pot ser que afectin a altres punts que estan més lluny del que la velocitat de la llum pot assolir. És una mica tècnic tot això que us explico, però és per explicar-vos que això és així. I el que és realment interessant és que aquests estats són els que s'utilitzen perquè els ordinadors quàntics calculin coses interessants. Per això m'hi he entretingut una mica. Molt bé, doncs si tot objecte quàntic pot ser un bon qubit, no? A la pràctica, en realitat no és tan fàcil. Hi ha unes lleis que s'han d'obeir. Els qubits, doncs, han d'obeir unes lleis per poder passar d'un sol qubit a molts per construir un ordinador quàntic. Aquest senyor, que es diu David DiVincenzo, doncs va postular unes condicions que un sistema quàntic hauria de satisfer per poder ser un bon qubit. La primera és que s'haurien de poder inicialitzar, bueno, diguem, abans de... Vaig a traduir llenguatge a un llenguatge més plen. Això és exactament com està descrit. Aquí he fet com una traducció perquè ens entenguem tots. No, la primera és que es pugui inicialitzar, és a dir, que sempre aquest qubit sempre comenci del mateix lloc. Agafo l'exemple d'un gat perquè crec que això tots ho entendrem millor. Doncs, el gat sempre comença el dia, no? des del mateix lloc. Un qubit s'ha de poder inicialitzar, vol dir que has de poder portar-lo al seu estat quàntic fonamental de més baixa energia per poder començar a computar coses. Després, la coherència quàntica ha de ser elevada. Això és equivalent a dir que els qubits no es poden distreure. Per tant, encara que passin ocells, encara que passin coses, el qubit no s'ha de distreure, ha de mantenir el seu estat quàntic. Després, realitzar operacions amb alta fidelitat vol dir que els càlculs el faci molt bé, és a dir, que vigili que no tiri coses al terra, al gat. I l'últim és, i és dels més importants, és que aquest sistema de qubits ha de ser el que se'n diu escalable, és a dir, s'ha de poder passar de pocs a molts. No? És a dir, que això vol dir que quan tu comences a afegir més qubits, no? Que no creïs interferència entre ells i acabis perdent el control. És a dir, que els gats, que si poses un altre gat que no es barallin. Això és una mica les regles, no? Del joc. Val? Sabent tot això, llavors, podem passar a parlar de qubits. Abans però he de fer una pausa, no? I parlar dels àtoms artificials, que està relacionat amb el que vindrà després. Hem parlat bastant, no? De l'equació de Schrödinger, dels àtoms, i això és el món microscòpic, no? El que no veiem al dia d'avui. El que sí que veiem diguem, al nostre voltant és el món macroscòpic i d'abans, i això per descriure'l es fan servir. Algú sap quina és aquesta equació d'aquí? Algú la coneix?
Massa per la solució.
Però quina és? Com es diu el teu nom?
No, és la...
És la segona llei de Newton. No passa res, no és un examen. Per això sóc aquí, per oferir-vos la informació. Amb les lleis de Newton vol dir que, clar, si jo agafo això i començo a fer una força, doncs la taula s'accelerarà si jo no deixo de fer la força, no? Això és el que diu les lleis de Newton, i amb això descrivim tot el moviment que hi ha al nostre voltant. Sense comptar, evidentment, magnetisme i electricitat, només, diguem, moviment de mecànic. Doncs entre el món microscòpic i el món macroscòpic resulta que hi ha un intermig, que és el mesoscòpic. Meso vol dir intermig, precisament. I en aquest cas em refereixo a sistemes quàntics mesoscòpics, que tenen un nombre molt elevat d'àtoms, no? Són aquests d'aquí, això són xips que ara en parlarem. Són xips d'un cert tamany, no? O sigui, aquestes escales són de unes quantes micres, no? Desenes de micres, o sigui, són petits, no es poden veure a simple vista, però amb un microscopi sí que es poden veure, però tenen un nombre molt elevat d'àtoms. Per tant, no són partícules individuals com hem estat parlant fins ara. Són artificials, o sigui, els hem fet aquí a la Terra, no els trobarem a l'espai, això s'ha fet aquí. I tècnicament el que és quàntic d'aquí és el que en diem graus de llibertat macroscòpics, és a dir, com moviments col·lectius, no? d'aquests circuits, com per exemple aquest d'aquí dalt, tenim un anell que per on hi circula corrent elèctric, no? I aquest corrent pot anar en sentit horari o sentit antihorari, però resulta que si aquest circuit el posem en les condicions adequades, es comporta com un sistema quàntic, i per tant pot ser que aquesta corrent vagi al sistema en sentit horari i antihorari a la vegada. No? Tornem a tenir aquesta superposició quàntica, però aquí estem parlant de superposicions quàntiques de molts electrons que estan donant voltes en aquest circuit. Per tant, ja són sistemes quàntics macroscòpics. I de fet, aquests sistemes als quals doncs, se'ls ha donat el Premi Nobel de Física aquest any, fa tot just un mes. Volia que tinguéssiu aquesta informació. Doncs, s'han provat molts tipus de xips de sistemes quàntics per construir ordinadors quàntics, però al final això és com una cursa, no? Els que no tiren van pel camí, i al final, de moment aquests són els que estan més avançats. Per una banda tenim uns xips que són superconductors, potser no ho coneixeu massa, però bàsicament vol dir que són uns xips que quan els baixen de temperatura, doncs la seva resposta, la seva electricitat canvia completament i no perden energia. Són circuits que no dissipen energia, és a dir, que podem enviar electricitat sense gastar-les. També hi ha altres, això tant ho fan laboratoris de recerca com empreses, no?, que fan servir ions atrapats, és a dir, agafen un àtom individual, li envien un làser molt fort, li treuen un electró, llavors queda l'àtom carregat de càrrega positiva perquè li falta un electró i el nucli li sobra, i amb camps electromagnètics els atrapen, aquests ions. Es diuen ions atrapats, i poden fer una cadena d'aquests ions atrapats i poden fer que aquests ions parlin entre ells i controlen l'estat quàntic d'aquests ions. Una altra manera són gats de microones, o sigui, el gat de Schrödinger, però aquí en lloc de ser un gat, en lloc de ser una cosa física, són microones, no? Fotons de microones que es troben en un estat macroscòpic quàntic. També hi ha un altre grup de gent que fan servir àtoms freds, no? Que els atrapen amb làsers, fan servir làsers, els mantenen fixes dintre d'una càmera de buit i controlen també el seu estat quàntic. O d'altres que fan servir xips fotònics, que són com uns xips que i dibuixen unes guies i per allà viatja la llum, no? I interacciona amb si mateixa. Tot això són els tipus de xips quàntics, de bits quàntics que tenim avui en dia, els quals poden acabar sent un ordinador quàntic que puguem utilitzar. Jo em dedico als xips quàntics superconductors, i per això ara doncs, farem una mica de més, aprofundirem una mica més amb aquests circuits. No, aquí en veieu una imatge, això és una imatge de microscopi electrònic, no? Perquè l'escala, no sé si ho veieu, però això d'aquí és mitja micra. No? O sigui, aquest circuit fa poques micres de tamany, de costat, i en aquest circuit hi circulen doncs, corrents superconductores, perquè això ha d'estar a temperatures molt baixes. Llavors aquest xip d'aquí, diguem, seria això, diguem, això seria fer zoom out i tindríem aquest, és el xip quàntic, i al voltant tenim el que en diem el porta-xips. Llavors el xip quàntic el posem damunt del porta-xips i el connectem amb aquests fils, que són fils metàl·lics, amb una màquina que és una manera de filadora, i el connectem elèctricament i llavors podem interrogar aquest circuit a través de senyals externes. Llavors, quan parlem de controlar sistemes quàntics, doncs vol dir que hem de parlar l'idioma dels circuits quàntics, no? En aquest cas, aquests circuits responen al rang de les microones. Quan parlem de microones, no, suposo que us ve al cap directament doncs, el forn de microones, no? O si ens veu una mica, doncs, hi ha els senyals de GPS, les wifis, els radars, tot això són senyals de microones, que estan al rang de la freqüència dels gigahertz. Doncs, un sistema quàntic, no? El podem descriure d'aquesta manera, que tenim un estat energètic més baix, que està a sota, que li diem 0, i un estat energètic més alt, que té més energia, i és l'1. Això podria ser doncs, aquest electró que estava en una òrbita diferent de l'àtom. Llavors, si ens trobem que el nostre sistema quàntic està en el 0 i li injectem energia en forma de fotons, en forma de llum o de microones, de la freqüència adequada, si aconseguim trobar la freqüència d'aquest qubit amb el nostre camp extern, doncs podem motivar-lo a que salti en el seu estat excitat. I només quan aconseguim aquesta freqüència podrem veure que salta. Llavors, quan aconseguim fer això, doncs podem veure aquestes imatges. Això d'aquí és un espectre, de veritat, dels que hem mesurat en el nostre laboratori, d'un d'aquests xips quàntics, com el que veieu abans, aquest circuit que té les corrents que donen voltes, i que a l'eix X, a l'eix horitzontal, tenim el camp magnètic, no? És a dir, podem fer servir un camp magnètic extern, no? Per modificar la freqüència. Això d'aquí està amb unitats de gigahertz, és a dir, són freqüències del rang de les microones, no? I aquesta línia descriu l'energia, que seria la separació entre el 0 i l'1. I si jo me'n vaig cap a la dreta o me'n vaig cap a l'esquerra, estic separant els nivells d'energia i per tant necessito més energia externa per poder motivar el meu circuit perquè se'n vagi a l'estat excitat. No? I això, quan tenim diguem, tot el mapa d'energia en funció d'aquest camp magnètic, en diem que tenim l'espectre d'energia del circuit. Llavors, potser pels qui vulgueu anar una mica més enllà, no? Això ho deixo aquí. Aquests sistemes de dos nivells, matemàticament, es poden descriure com un punt en aquesta esfera, que és l'esfera de Bloch. I matemàticament, doncs, un punt damunt d'una esfera es pot descriure amb dos coordenades. L'angle, diguem, vertical i l'angle azimutal. I tot això d'aquí, aquesta fórmula d'aquí, és la fórmula matemàtica per descriure un bit quàntic, no? Una superposició arbitrària d'un bit quàntic. I això és el que controlem en els experiments. Val? Això d'aquí doncs, és exactament el que passa quan injectem aquesta energia en ressonància, no? Amb un sistema de dos nivells, i si no aturem la nostra energia externa, el que farà el nostre sistema és que primer pas, bueno, aquí està al revés, anirà del 0, saltarà cap a l'1, i com que no té on anar, perquè no hi ha altres nivells, tornarà al 0. I això es repetirà de forma cíclica. Això és el que diferencia els sistemes quàntics, que tenen nivells quantitzats, per això en diem quàntic, nivells quantitzats, discrets d'energia, i quan dibuixem en funció del temps, o mesurem en funció del temps la probabilitat que aquest sistema de dos nivells, que en realitat és un circuit quàntic com aquest d'aquí, doncs oscil·la. Veiem que hi ha aquestes oscil·lacions. Això d'aquí són mesures reals del nostre laboratori. L'escala horitzontal està en nanosegons, és a dir, triga a fer una oscil·lació completa, doncs, uns 35 nanosegons aproximadament. Nanosegons, o sigui, en un segon hi ha 1.000 milions de nanosegons. Per tant, això és extremadament ràpid. Aquí us he portat, perquè ho veieu, en primera persona, us he portat algunes mostres, les podeu anar passant, de xips quàntics, no? Que, com els que us ensenyo aquí, que s'han fabricat aquí, aquests els hem fabricat nosaltres, al nostre laboratori, diguem, van funcionar en el seu moment, ara ja no són, ja no estan actius, no? Ja no funcionarà més, excepte que els utilitzo per aquest tipus de presentacions. El que volia destacar d'aquestes oscil·lacions és que aquestes van ser el primer bit quàntic superconductor que vam mesurar nosaltres de tot el sud d'Europa. Això va ser fa 5 anys. Quan arribin al final, els últims us els quedeu i al final de la xerrada me'ls torneu, que no en tinc molts. Molt bé, seguim endavant. Llavors, ara ja hem parlat dels bits quàntics, no? D'aquests circuits quàntics en forma de bits. Què necessitem per passar d'aquests bits quàntics a un ordinador quàntic? Aquí us vull ensenyar un vídeo que vam fer fa uns anys per una exhibició on d'alguna forma construïm un ordinador quàntic, tot i que és una mica una versió no real. El son no se sentirà molt. Ho poso al màxim. Bueno. Machining vol dir, doncs, mecanitzar. Es tracta de mecanitzar peces. El que passa és que aquí fem servir una impressora 3D, perquè això no serà un ordinador quàntic real, serà una versió, diguem, de sobretaula. Després s'ha de codificar, s'ha de programar aquest ordinador quàntic. Llavors s'ha de testejar que tot encaixi, que totes les peces estiguin bé. I s'ha d'ajuntar tot en un sol conjunt. També s'ha de devorar les peces. Com he dit, això no és un ordinador quàntic real, és una versió que vam fer fa uns anys. I el muntatge complet que vam fer entre jo i el meu company, l'Artur, fa 6 anys. Per això el cabell el tenia més curt. I tot això es va utilitzar per una exhibició que va ser en el Sonar de Barcelona d'aquell any, quan estava exhibit i la gent podia passar per allà i llavors els explicàvem què era allò que estaven veient, no? Va, llavors, en realitat el que estàvem veient era això d'aquí, però aquest és el de veritat, no? El que vam fer era una versió de prova per exhibicions. Això d'aquí és el que diem un refrigerador d'il·lusió. Això d'aquí és una nevera. No? Abans he parlat que aquests xips quàntics, com els que teniu per aquí, s'han de refredar. Han de passar el seu estat superconductor per poder, diguem, manifestar les seves propietats quàntiques. I això s'aconsegueix, doncs, posant-los dintre una nevera. Però que les neveres de casa, potser el congelador, aconseguim arribar a uns 20 graus sota zero, no és suficient. Aquests xips que veieu, la part que brilla, la part que s'aixeca una mica platejada, és alumini, no? És alumini com el que fem servir a les finestres o a les llaunes de beguda, és un metall molt comú, molt habitual. Doncs l'alumini passa al seu estat superconductor a 1,2 graus Kelvin, no? Això vol dir que està a menys 272 graus centígrads. O sigui, fins que no arribes a aquesta temperatura, l'alumini no passa al seu estat superconductor. Doncs, en aquestes nevenes aconseguim unes temperatures de 0,01 graus Kelvin. Algú sap quan és això en graus Celsius? Doncs, són menys 273,13. El zero absolut és a menys 273,14, o sigui, estem 10 mil·lèsimes de grau per sobre del zero absolut. Zero absolut vol dir l'absència d'energia. No s'hi pot arribar, de fet, al zero absolut, però s'hi pot apropar-s'hi. I en aquestes neveres doncs, ens hi aconseguim apropar bastant. Llavors, gràcies a tenir aquestes temperatures tan fredes, doncs aquests circuits passen al seu estat superconductor i passen al seu estat quàntic de més baixa energia. Que, si us recordeu el que he dit abans, és el seu estat inicial, o sigui, els podem inicialitzar, no?, els bits quàntics, simplement ficant-los dintre d'aquestes neveres. Simplement, no és tan simple, perquè una d'aquestes neveres no la venen aquí a la botiga de la cantonada. Això són aparells científics bastant sofisticats, però que són comercials, existeixen, es poden comprar, i tot i així requereixen una instal·lació una mica sofisticada, vull dir, l'alçada d'aquesta estructura fa uns 2 metres d'alt, i tot això que penja doncs, pesa uns quants quilograms, i a més a dintre hi ha uns gasos que són una mica especials, vull dir, és una mica complicat. Arribar a aquestes temperatures també requereix molta física quàntica de líquids, però no hi entrarem perquè ja us he donat bastanta canya de física quàntica. Llavors, per què volem? Què podem fer amb aquests ordinadors quàntics? No? He parlat molt de com construir-los, però encara no us he dit què poden fer aquests ordinadors quàntics. No? A part de tenir interès en construir-los, no? en voler saber què fer amb aquests ordinadors quàntics, per què poden servir? Doncs aquí us poso alguns exemples de per què podran servir. No? Això d'aquí ho he tret de la NASA, és aquest d'aquí és la seva sonda, una de les sondes que hi ha al planeta Mart, no? I que quan es vol que aquesta sonda arribi d'un punt a un altre punt, no? No? Per exemple, es troba a darrere d'una roca i volem que doni la volta, no? Pot triar el camí de dalt o el camí de baix. Depèn del camí que triï, trobarà més obstacles o menys obstacles. Llavors, a mesura que fem aquestes operacions més complicades, si volem que vagi a molts punts un rere l'altre, aniran apareixent més i més possibilitats de per on passar. Llavors, un ordinador convencional, diguem, ha d'analitzar tots els camins un a un per saber quin és l'òptim. Doncs un ordinador quàntic, d'alguna manera, pot explorar-los tots simultàniament, perquè pot posar-se en una superposició quàntica on cada camí, diguem, una mica de la informació quàntica que té aquest ordinador i ho pot processar tot simultàniament. I per tant pot arribar a una solució més ràpida del que podrien arribar els ordinadors convencionals. Aquesta idea també es pot traduir en doncs, el trànsit d'una ciutat. No? Això és un càlcul que va fer l'empresa Volkswagen, que també té equips de recerca i també de recerca quàntica, doncs, que van agafar el mapa de la ciutat de Pequín, no? I van, això d'aquí representa doncs, cotxes. No? Això d'aquí és un embús de trànsit bastant fort. Llavors van fer el càlcul de com es podrien redirigir aquests cotxes, tots ells simultàniament, per tal d'evitar embusos, no? A temps real. Imagineu-vos, no? Cotxes autònoms que tots funcionessin controlats per un sol ordinador quàntic que pogués controlar-los a tots i evitar embusos. Jo estaria bastant bé, que estarem d'acord. O també es pot intentar estudiar sistemes quàntics. Ja que tenim un ordinador quàntic, doncs anem a programar-lo perquè imiti sistemes quàntics com aquest d'aquí, que això d'aquí té a veure amb la fotosíntesi. Algú coneix aquest senyor d'aquí? Aquest senyor es deia Richard Feynman i va ser un dels físics més importants del segle passat. Va ser Premi Nobel també, va descobrir moltes coses i una de les últimes coses que va proposar precisament van ser els ordinadors quàntics. No? Més que els ordinadors van ser els simuladors quàntics. Ell va dir, imaginem que tenim una molècula, no? Si hi ha algun químic aquí potser la reconeixerà, és la cafeïna. Imaginem que sabem l'estructura de la molècula, no? Perquè la podem visualitzar amb experiments, això s'aconsegueix fer, no? Sabem la fórmula química i els enllaços i tot. No? Però volem saber, per exemple, quina és l'energia que necessito per trencar aquesta molècula, com la puc trencar? Doncs Imaginem ara que jo tinc un sistema, aquí li poso boles, però podrien ser electrons, recordeu, podrien ser fotons, podrien ser aquests circuits quàntics, podrien ser molts tipus de bits quàntics, no? Però imaginem que els pugui controlar de tal manera que imitin la distribució dels àtoms de la molècula. Doncs llavors jo tinc un sistema artificial, quàntic però programable. I simplement calculant les energies d'aquest sistema que jo tinc, que jo puc controlar, doncs puc fer càlculs, com ara el que es coneix l'energia d'enllaç d'aquesta molècula. Això és un càlcul, que això és de la molècula d'hidrogen que he agafat d'un altre treball. Però el concepte seria aquest, tenir un simulador quàntic de molècules. Aquesta idea és la que va proposar Feynman als anys 80 i que amb el temps ha anat convertint-se en els ordinadors quàntics que tenim avui. Molt bé, estem avançant, ja estem arribant al final. Ja us he dit que la part important era com construir els ordinadors quàntics. On són els ordinadors quàntics avui en dia? Doncs la resposta és per tot el món. Hi ha empreses americanes, que algunes de les quals coneixeu molt bé, d'altres no tant. Per Austràlia també n'hi ha, per Japó, i per Europa doncs, hi ha unes quantes, i en concret doncs, Kilimanjaro, que tenim aquí a Barcelona. Com he dit, si heu seguit la premsa últimament, doncs això és una imatge del Centre de Supercomputació de Barcelona, el BSC, on s'hi van instal·lar aquest equip d'aquí i un al seu costat. Per cert, un és blau i l'altre és grana, els colors no són casualitat. Això d'aquí, de fet, potser ho reconeixeu, són aquests refrigeradors, aquestes neveres que abans us ensenyava. Doncs aquí dintre hi ha uns xips quàntics que estan en el BSC i si voleu us hi podeu connectar. Podeu entrar dins la xarxa de supercomputació del BSC, que és pública, i podeu fer servir els xips quàntics que s'han instal·lat allà per part de l'empresa de Kilimanjaro. Aquí tenim una imatge de fa un mes aproximadament on vam inaugurar el centre de dades quàntiques, és a dir, que Kilimanjaro també ofereix aquest servei de computació. Malauradament em va tapar el conseller de treball i jo estic al seu darrere. Però la resta de gent va sortir molt bé a la foto. Si voleu més informació de l'empresa, doncs us recomano que visiteu la seva pàgina. Molt bé, molt important, abans que marxem volia donar-vos el missatge important. Cap d'aquests ordinadors quàntics que hi ha al món avui en dia fa res útil. Cap. Sí. Això no vol dir que tot el que dic sigui mentida, eh? Simplement, què falta? Doncs falta tamany, és a dir, que han de ser aquests processadors quàntics han de ser molt més grans, han de tenir molts més qubits. Per exemple, a Google, que és un dels més avançats, això va ser fa un any, van presentar el seu xip, que li van dir Willow, que té 105 qubits, 105. Val? A Xina hi ha magnets d'onda de 500. Val? Aquests números potser no us diuen res, però ara si us dic que per tenir un ordinador quàntic funcionant necessitaríem cap a un milió. No? Llavors, encara ens queda bastant de camí. Tot i així, hem passat de fa 10 anys a tenir-ne uns 10 a 100. És a dir, més o menys, això pot ser una regla, tot i que creiem els científics que anirà més ràpid que 10, és a dir, una escala de tamany per cada dècada. Però tot i així, doncs, són sistemes, són dispositius extremadament sofisticats, no? Tant per fabricar-los com per controlar-los, i arribar fins aquí fa poc temps semblava impossible. No? És a dir, el que era una utopia a principis d'aquest segle, doncs ara ja comença a ser una realitat i cada cop no, la sensació és que es va accelerant, que hi ha molt d'interès en construir ordinadors quàntics. No? Però, per tant, d'alguna manera tenim una calculadora però que s'equivoca. És a dir, encara ens falta, no, per arribar a tenir un ordinador sencer i poder construir coets. Aquesta és la meva última transparència, l'últim punt, els riscos. Pot ser perillós un ordinador quàntic? Doncs, pot ser perillós un ordinador, pot ser perillós un rellotge, pot ser perillós un làser. Doncs, depèn de la persona que l'utilitzi, no? Hi ha un risc geopolític evident que els primers que tinguin aquests ordinadors quàntics tindran com una capacitat superior als altres per calcular coses. O sigui, i els primers que ho tinguin, que no cal saber-ne gaire per saber que seran els americans i els xinesos, doncs no voldran compartir. Vull dir, per què voldrien deixar la seva posició privilegiada, no? Ningú faria en el seu lloc, probablement. Evidentment també hi ha un risc de militarització, de que això s'utilitzi per fins militars. Això, malauradament, això no hi ha manera de que no passi. I després un altre risc és de que els que tinguin aquests ordinadors quàntics siguin els països desenvolupats, i per tant els països que no estiguin desenvolupats estiguin encara més allunyats, s'incrementi, no, la distància entre uns i altres. Són alguns dels problemes que jo, és la meva visió personal, però crec que és bastant extensa. I davant d'això, no, què podem fer? Almenys per part meva com a investigador, no? Primer de tot, per evitar un risc geopolític, no, que es generi, és que cadascú ha de tenir el seu propi ordinador quàntic. Cada país o cada regió del món, doncs, ha de poder tenir aquesta tecnologia, ha de poder ser accessible, no? L'hem de poder fer accessible a tothom i que tothom se'n pugui beneficiar. El risc militar és equivalent al risc nuclear. Avui en dia tenim les bombes nuclears, no? Aquest còmic és dels anys 50, vull dir, el món es va posar d'acord, no?, per no disparar bombes nuclears, perquè si tu dispares i jo disparo, s'acaba el joc. Doncs s'ha d'arribar a una ètica, de com utilitzar aquesta tecnologia i acords internacionals. I finalment, a risc d'exclusió, doncs és capacitar els països en desenvolupament perquè puguin adquirir aquesta tecnologia el més aviat possible. I aquí arribem al final d'avui. Espero que el missatge que us endugueu és que els ordinadors quàntics seran el següent nivell d'entendre el món, no? Que ja existeixen, no? I podem jugar, tot i que de moment són més una joguina que un aparell de veritat. Encara trigarem uns anys a tenir-los, però que és una tecnologia amb molt de futur que s'ha de vigilar de prop. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció.
Digue'ns les diferències fonamentals entre un ordenador dels d'avui en dia, dels més avançats, i un ordenador quàntic, quan funcioni. Les diferències fonamentals que difereixen en un i difereixen en l'altre. I aleshores, una segona pregunta, això està relacionat amb la intel·ligència artificial?
La primera pregunta, la diferència fonamental entre un ordenador dels més potents que hi ha avui en dia, clàssic, no?, i un de quàntic. Doncs és en la manera en com processen la informació internament, no? Un procés d'informació clàssica, l'altre procés d'informació quàntica, i per tant en el quàntic tu li pots programar algoritmes quàntics. Però aquests algoritmes, doncs, et permeten resoldre certs problemes que no pots resoldre amb els ordinadors convencionals, sobretot problemes quàntics.
No és un problema que no es pugui solucionar amb un i el solucionaria l'altre.
Hi ha un algoritme quàntic, de fet no hi ha molts d'algoritmes quàntics que s'hagin descobert, perquè és un camp que encara està, diguem, en desenvolupament, però és l'algoritme que va donar una mica el tret de sortida de tot això, que és un algoritme, no?, que és l'invers de la multiplicació. O sigui, tu agafes dos números, els multipliques, te'n surt un altre. Això tots ho podem fer fàcilment. Però el pas invers, jo et dono un número i et dic quins números has de multiplicar per arribar a aquest número gros. Si ara et dono un número de dues xifres, no, el 27, doncs és fàcil. Però si ara et dono un número de 100 xifres, llavors aquí t'hi encallaràs una estona. Doncs, de fet, això és el que s'utilitza per encriptar la informació que va per les xarxes. Això es diu el codi RSA, que es basa en el fet que no hi ha cap matemàtic al món que sàpiga fer aquesta operació inversa. Però Res et diu que demà es desperti algun matemàtic o matemàtica i digui, ah, ja ho he trobat, no? Doncs resulta que amb un ordinador quàntic sí que està demostrat que això es pot fer. És a dir, que es pot factoritzar un número en els seus factors. Això vol dir que tenim un problema amb la informació? Doncs sí. Hi ha una solució, també, és la criptografia quàntica. Que això ja és una tecnologia molt madura, que ja existeix, i ens protegirà dels ordinadors quàntics que es facin servir, diguem, per, no per béns positius, diguem així. I la segona pregunta, intel·ligència artificial és un camp a part, no? És un món a part. La intel·ligència artificial s'ha construït amb ordinadors convencionals, com els que tenim avui en dia, molt potents. Els ordinadors quàntics, en tot cas, poden permetre que no gastin tanta energia. Els ordinadors quàntics representen que seran més eficients energèticament que els ordinadors convencionals. I la intel·ligència artificial, malauradament, gasta moltíssima energia. I també aquest exemple que jo posava de triar diferents camins, no? És a dir, triar diferents camins per arribar d'un punt a un altre i triar un òptim, en el fons, el que es diu entrenar una intel·ligència artificial perquè funcioni ve a ser el mateix, ve a ser optimitzar uns paràmetres que et fan que la intel·ligència artificial funcioni. Aquesta optimització és, en el fons, és un càlcul matemàtic i l'ordinador quàntic et pot ajudar a resoldre'l més ràpid. És a dir, serà com més eficient d'entrenar. Que seria molt així al nivell de les diferències.
Hola, bona tarda. Ah. Jo volia fer una pregunta sobre el xip que has fet córrer.
Sí.
Suposo que formen part d'aquests xips d'ordinadors o de coses quàntiques, va, no em surt de...
Sí.
Llavors la pregunta és, suposo que amb un ordinador quàntic hi ha molts xips, no? Bueno, i tots tenen la mateixa informació perquè he vist que hi havia...
Sí, són diferents els que hem enviat. Aquests xips són experiments, diguem, acadèmics, són experiments bàsics. I a cada xip hi ha un sol bit quàntic. Amb els xips, diguem, més grans, n'hi haurien molts més d'aquests bits quàntics. En un sol xip n'hi pots arribar a posar centenars o milers, de moment hi caben, de tamany. Però no són aquests, els que passats són d'un sol bit quàntic que utilitzem al laboratori per estudiar les seves propietats. Per tenir-ne molts, doncs requereix molts recursos, bàsicament, perquè controlar 100 bits quàntics a la vegada doncs és molt complicat.
No sé si
ho
sentiràs,
no, sí. Jo sí, no sé si tothom ho sentirà.
Entenent això que veig que és un camí que es comença, tot plegat hi veig una fragilitat, perquè hi veig molta dependència de l'energia, i a mi em fa por una apagada elèctrica, ho dic malament, però que ens quedem a les fosques ni internet ni res, està bé que no hi hagi exclusió, que no tinguem analfabetisme digital, totes aquestes coses. Aquest és un pas més, però no hi ha revista que ens quedem a les fosques i això no vagi enlloc.
Bueno, de fet, això, en tot cas, els ordinadors quàntics gastaran menys energia. Això és un fet, és una evidència. Ara bé, no substituiran els ordinadors que tenim, és a dir, no necessitaràs un ordinador quàntic per enviar un e-mail o un missatge o un WhatsApp o el que sigui. Per això ja funcionen els ordinadors que tenim. Serà un complement per fer certs càlculs que ara mateix són impossibles de fer, i d'altres càlculs que potser no els farà més ràpid l'ordinador quàntic, però els farà gastant menys energia. Llavors, la idea és que ajudaran a reduir la factura elèctrica, però si hi ha una apagada, evidentment, doncs necessitarem generadors d'emergència per fer anar l'ordinador quàntic, si no, malament.
Sí,
sí.
A veure, no has nomenat en cap moment amb quins metalls es fa servir els ordinadors quàntics? Sí. Amb quins metalls
sí, sí.
Es fa servir?
Amb quins metalls?
Sí, és important això. Sí, has parlat de tres situacions, la geopolítica, la militar, etc., i l'explosió,
sí.
Però es fa, aquí hi ha un problema fonamental, que és, una és els cervells i l'altra els metalls, que són bàsics.
Sí.
No pot ser que vosaltres, doncs, com a físics, avui estàs aquí, però que demà passat estiguis a Pernambuco, per dir-ho d'una forma, m'entens?
Sí.
Cosa que em sabria greu, eh?
A mi també.
No, perquè paguem nosaltres amb els nostres impostos, tot això. L'altre és, si no tenim metalls, si els metalls estan en postos molt concrets, a l'Àfrica, o a Centro Europa, o a la zona de Malàcia, postos d'aquests, o al Congo mateix, clar, quina alternativa tenim nosaltres? O sigui, tot això que estem dient de que les grans potències el que estan fent és poder monopolitzar aquesta situació, però esclar, monopolitzaran aquests metalls. I quedarem una mica...
Per sort, bueno, en el cas dels xips que he passat, que abans ho he mencionat, són d'alumini. O sigui, el xip és silici, la part diguem, que fa de substrat, i el que és el circuit és alumini. L'alumini és molt accessible, és molt barat. Per sort, aquest risc no hi és en el cas dels xips superconductors quàntics, com sí que hi és, per exemple, amb les bateries elèctriques. O sigui, no hem de patir per aquest tema en aquest cas. Altres tecnologies quàntiques sí que depenen, alguns dels que he mencionat fa una estona, sí que depenen d'uns certs materials d'una certa puresa que ja només s'obtenen d'unes mines concretes que es troben. De fet, alguns estan a Rússia, no a l'Àfrica, en alguns casos. Llavors, sí que en alguns casos hi ha una dependència d'algun país, però en el cas dels circuits superconductors, com els que us he passat, no és així. I l'altre tema, el tema dels cervells, la fuga de cervells, això és un... és un altre tipus de guerra, no? I és difícil de lluitar, no? De que la gent, bueno, sobretot els que es formen aquí, doncs no vulguin marxar, o els de fora que vulguin venir cap aquí, i en això doncs és el nostre dia a dia com a investigadors, també com a diguem, part del món de l'empresa, de retenir aquest talent, no? que es quedi aquí, oferint els beneficis que tenim aquí i sobretot tinguin en compte doncs, a quina mena de societat es vol contribuir. No? Jo tinc companys que han anat cap als Estats Units i d'allà no han tornat, i n'hi ha d'altres que sí que han tornat perquè volien establir-se a Europa i contribuir al desenvolupament de la tecnologia europea. Ho repetiré.
Hola, Pau.
Sí? Bueno, després... No, ja estaria.
Hola, Pau. D'entrada, felicitats per l'excel·lent conferència que ens has brindat.
Gràcies.
Molt entrenadora, per cert. Bé, una curiositat que tinc, ja que estàs treballant finalment aquí a Catalunya, m'agradaria saber quin recolzament has pogut tenir per part de la Generalitat o fins i tot per part del govern espanyol. Et ho han facilitat? T'han posat més bé a pegues? Com ho valores, això?
Bueno, tant de la part acadèmica, no? Diguem, de recerca pública, com de la part privada d'empresa, no és per tirar coets. No. De catalana hi ha poc, no hi ha gaires diners. De la part espanyola hi ha més diners, però si comparo el que tenen algun investigador o una empresa que s'estableix a Alemanya o a Finlàndia o a Regne Unit, doncs estem parlant d'una diferència important, i clar, això fa que es generin unes diferències, no?, del que es pot fer aquí i el que no es pot fer aquí. Per tant, tot el que fem aquí per nosaltres té molt de mèrit, ens ho diem a nosaltres mateixos perquè partim d'unes condicions bastant més espartanes que els altres. Per altra banda, el fet de tenir menys recursos també ens obliga a ser una mica més creatius, ser més eficients, i això fa que algunes coses les fem millor que els altres. Llavors els altres, quan eres amb diners, doncs no et preocupa ser eficient, i llavors doncs no fas les coses correctament. Per tant, diguem, això, o sigui, una mica sí, però massa, o sigui, massa escassetat, per més creatiu que siguis, doncs, si no pots comprar aquestes neveres que mencionava, doncs malauradament no podràs fer gaire, no? Però bueno, som conscients d'això i, diguem, treballem. El que fem per això és, sobretot, és no competir, sinó al revés, col·laborar, sobretot amb Europa. Hi ha molts programes de col·laboració, jo col·laboro amb països de tota Europa, amb diferents projectes i d'aquesta manera, diguem, compartim els coneixements i ens enriquim tots, no?, i ens nutrim. I hi ha molta empenta per part de la Comissió Europea de que hi hagi una tecnologia que sigui europea pròpia. Així com fa uns anys, no?, hi havia ordinadors europeus, no?, la marca Olivetti era europea. Va desaparèixer i com totes les altres empreses que feien ordinadors de taula. Ara s'està internant i s'està intentant recuperar, no?, que torni a haver-hi ordinadors europeus i que hi hagi ordinadors quàntics europeus també. És a dir, tot això ara s'està impulsant. Clar, comparativament a nivell europeu amb els Estats Units o amb Xina, doncs no estem al nivell, però això no vol dir que no ho hem d'intentar.
Molt bona tarda, doncs donarem per acabar la conferència.